manta. Galleta manta.
Hola, benvinguts al Cadireta i Manta. Avui viatgem lluny, marxem fins a Egipte i ho farem amb la Mochi Family, però també tindrem propostes per fer ben a prop com Barcelona, i amb un afegit, són activitats de franc. Ara bé, també anirem d'excursió cap a la Vall d'Avui.
Mac, mec, mic, toca't el melic.
Hola, em dic Lua. Com vaig en compte amb la mama i el papa? Vull veure sempre el mic.
Fa el mico, s'enfila i dorm a la maca. Quan va en bicicleta, pedala, pedala,
pedalo.
Un i una llana és el meu amic. Anem a jugar, farem mac, mec, mic.
Avui comencem forts. Anem amb la Mochi Family a la terra dels faraons. La Patrícia i en Jaume ja eren viatgers abans que arribessin al Magí i l'Alguer i ara segueixen descobrint món tots quatre. Els podeu seguir al seu blog o a Instagram. Mochi Family, bon dia. Com va això de recórrer el món en família?
Viatjant amb nens hi ha moments d'estrès, igual que a la vida mateixa, quan ja ets pare o mare, que tens criatures. Jo sempre dic que és més difícil viure amb ells que viatjar amb ells, perquè quan estem viatjant tenim tot el temps per estar en família, no tenim horaris que seguir, no tenim les rutines.
Quin és l'últim viatge que heu fet o quina ens voleu explicar?
L'últim viatge que hem fet en família ha sigut...
Egipte.
Molt bé.
El tenim molt recent, aquest.
Molt bé. I què és el que més et va agradar?
El Mar Rojo, les piràmides, el Museu del Cairo i el creuer per al Nil.
Carai, quantes coses. Molt bé, molt bé. I quina ruta vau fer per Egipte?
Bueno, vam començar per Sharm el-Sheikh, vale? el Mar Roig.
Després el Cairo.
Ho vols explicar tu, Magí?
Sí.
Vinga, va, explica la ruta.
Primer vam anar a Sharm el-Sheikh, al Mar Rojo, després vam anar al Cairo amb avió. Allà vam anar a visitar les piràmides i després vam agafar un tren nocturn de 14 hores baixant del Cairo a Aswan. I d'Aswan vam anar 3 hores amb cotxe per anar a Abu Simbel, on vam veure el temple d'Abu Simbel de Ramsès II. Després vam tornar a Aswan i d'Aswan vam agafar un creuer per al Nilo i quan vam arribar a Luxor vam anar a...
Mamà.
A Marsalam. I de Marsalam vam veure tortugues i vam intentar veure dugons, però no vam poder veure, perquè són vaques marines. D'allà vam agafar el vol a Barcelona.
Corai.
Molt ben explicat.
I escolta, alguna recomanació per viatjar a Egipte amb família?
Ens han preguntat molt que si Egipte és un país segur o no. Llavors és la primera cosa que crec que et tira enrere. I la nostra sensació és que és un país molt segur, hem vist molta seguretat.
Sí.
Hem passat molts controls, tant a trens com a avions, com a hotels, vull dir, mai havíem passat tanta
pas. Controls de policials de carretera, també.
També ens hem sentit molt cuidats, o sigui, amb turistes, que et vigila molt que estiguis bé, realment els despuestos són més. O sigui,
sí.
En aquest sentit, la nostra experiència és molt positiva i
el veient, bueno, sempre poden passar coses a qualsevol país del món, però que és un país segur per viatjar en família.
Sí, i jo afegiria que, a més, és un país que és el moment d'anar ara.
Molt bé.
Perquè és un país que sempre té molt de turisme, llavors és un moment per anar-lo a veure perquè no trobaràs tanta gent
per
i pots veure les visites...
Amb més calma i sense tanta gent.
De tota manera, pel que vaig veure a Instagram, sí que deu posar que les piràmides, si no m'equivoco, les tres que hi ha al Caire, que aquestes no les recomanàveu, no? Perquè hi havia molta gent o era com molt turístic, no?
Nosaltres sí que recomanem anar a les piràmides de Giza perquè és un lloc espectacular, però sí que és veritat que nosaltres vam anar a veure les piràmides de Dahchur i de Saqqara.
Sí.
I aquelles piràmides, com que no hi arriba tanta gent... Són meravelloses, igual, són molt tranquil·les, la gent no t'agòbia. En canvi, les piràmides de Giza la trobes amb molts conductors de calessa, de cavalls, amb els que et volen vendre a fer un passeig amb camell, i són una miqueta pesats, inclús un pèl agressius, ¿vale? De la forma en què et volen vendre coses i...
Vale.
Llavors sí que recomanem anar a les de Giza, però sí que recomanem que la gent no es quedi només amb les de Giza, perquè llavors et quedes amb una imatge com una mica distorsionada del que és Egipte i els egipcis. I recomanem anar a les piràmides de Dakshuri i de Saqqara.
Perquè no t'agobi la gent, no has d'entrar dintre, que és el que hem fet nosaltres.
Bueno, el tema és que es fan entrar a les piràmides per dintre. Vale, i llavors nosaltres el que vam fer és entrar a les piràmides aquestes que són menys conegudes, que arriba molta menys gent, per no trobar-nos tanta gent a dintre, perquè si entres a les piràmides de Keops, que és la més gran, la més coneguda, bueno, pues allà entra molta gent.
Perfecte. Escolta, Magí, tu coneixies Egipte abans d'anar-hi? Sabies alguna cosa de les piràmides? O va ser...
Era un dels meus països que m'agradava molt.
O sigui, que vas tenir una mica d'influència a l'hora de triar el destí, eh?
Ja ho veus que vam triar Egipte molt en consens, en família, perquè ell era un país que li cridava molt l'atenció.
I escolta, i el menjar, que era bo o no? Què recordes? Quin menjar et recordes? Te'n recordes d'algun que t'agradés?
Un musí, el falafel i...
Clar, un musí, falafel menjava molt, oi?
Sí. Perquè és l'únic que m'agrada.
I el creuer pel Nil també és recomanable per fer amb família?
El creuer pel riu Nil va ser una de les millors experiències que vam viure, perquè per ells el fet d'estar en un creuer amb una coberta, navegant pel riu, tenint piscina, va ser una experiència molt xula de viure. I la veritat és que ens ho vam passar molt bé, perquè baixes a fer les visites, fa calor fora, en canvi, quan arribes al creuer, no, estàs allà amb aire condicionat, ho tens tot fet, no t'has de preocupar de res, i va ser una experiència molt maca.
I també fan figures
Amb les què? Es fan figures.
Amb les tovalloles. Perfecte, escolta, doncs alguna altra recomanació que ens feu d'Egipte, o si no, expliqueu-nos una mica també algun viatge que us hagi marcat especialment o que recomaneu especialment per fer amb família.
Nosaltres recomanem molts països per fer en família, de fet els recomanem quasi tots.
Quasi tots, sí.
Perquè al final és adaptar una miqueta, no?, l'estil del teu viatge i la ruta a l'edat que tinguin els teus fills, i quasi tots els països es poden fer
millor,
en família.
El Mar Rojo que la Gran Barrera de Corall.
Ah, sí?
Sí.
Explica-ho, a veure.
Perquè per anar a la Gran Barrera de Corall has de fer un barco de 2 hores per arribar, i al Mar Rojo només entre la platja ja veus corall i tortugues i de tot.
És que ens va sorprendre molt el Mar Roig, perquè realment et poses les ulleres i és just un aquari. O sigui, el corall està superben conservat, hi ha molts peixos, i nosaltres, no és que siguem experts, però hem vist snorkel a moltes illes del sud-est asiàtic, inclús a la Gran Barrera de Corall.
Austràlia.
I el que hem vist al Marroc, no hem vist a cap lloc. Llavors, clar, Egipte s'està convertint en un destinazo, perquè, clar, tens tota la part del Nil d'Imperi Egipci, que és brutal, de piràmides i temples, però, clar, si li sumes al Marroc, on pots ficar-te les ulleres i veure un aquari, és que fa... un destí perfecte.
Perfecte, doncs escolteu, moltes gràcies per explicar-nos l'experiència a Egipte i recomanem el seguir-vos, la Mochi Family, al blog i a Instagram, oi, si no m'equivoco?
Sí, que vagi molt bé, gràcies.
Viatjant per tot el món he après coses de tothom. Anant per aquí, per allà, viatjant sense parar.
Ara ens quedem una mica més a prop, a Barcelona, la Laura Juglar, que és l'alma mater, per dir-ho d'alguna manera, del blog i del perfil Baby Food i BCN, ens fa 5 propostes, 5 activitats a fer sense gastar-se ni un euro. Parlem amb la Laura i intentarem que el seu fill Roc també digui la seva. Hola, Laura i Roc, què tal?
Hola, Sílvia, com estàs?
Doncs vinga, engeguem. Quina vols comentar-nos primer?
Mira, us volem proposar la que per nosaltres... és una de les grans propostes de la ciutat i que agrada a tothom. Què és? El museu més petit del món.
Ah?
És a Barcelona. Està al barri de Gràcia. I si hi aneu, l'única cosa que heu de fer és fixar-vos en les façanes dels edificis. Veureu unes portetes molt petitetes de ferro. Allà hi havia antigament les claus de pas de l'aigua, però ara és el museu més petit del món. Les dimensions són gairebé diminutes. Un pam, 9 per 13. Heu d'obrir les portetes i al seu interior trobareu obres d'art molt petitones fetes per criatures i que van canviant cada mes. Podreu trobar vaixells, dinosauris, personatges diminuts, cabretes, de tot, de tot. Mm-hmm.
I això està al barri de Gràcia, concretament? Ens pots indicar una miqueta...
Mira, hi ha una dotzena de portetes i estan repartides per tot el barri. Teniu dues opcions. Anar provant, anar passejant, perdre-us pel barri i anar-les trobant, o bé anar a l'Instagram del museu més petit del món i allà teniu el mapa de totes les portetes.
Doncs proposta apuntada. Molt bé. Quina és la segona que ens proposes, Laura?
Us proposem anar a la Casa dels Entremesos. Per nosaltres és l'exemple de concòrdia i convivència de la ciutat i gairebé del món, perquè allà viuen 50 figures, gegants, gegantones, bèsties, nans, tot el que us pugueu imaginar de l'imagineria festiva de la ciutat, viu a la Casa dels Entremesos. Obren cada dia, menys dilluns, i a més, si teniu criatures que volen deixar el xumet, doncs també podeu anar a la casa i els gegantons, les gegantones, se'l queden.
Això està molt bé, això està molt bé. I què són tots els gegants de, o la majoria de gegants de la ciutat que dormen allà, per entendre'ns?
Són la majoria de gegants, de gegantones, de nans, també teniu la carassa, la tarasca, els cavallets cotoners, teniu de tot. Només que quan hi ha festa major, doncs sí que surten de la casa i potser aquell dia hi ha alguns que no els trobeu, però gairebé sempre estaran allà per rebre-us.
Perfecte. Doncs quan ja fa festa major ja els veurem pels carrers. Si no, la resta de l'any a la Casa dels Entremesos. Anem a la tercera, vinga.
La tercera és un petit oasis dins de la ciutat. Als peus de Montjuïc podeu trobar Can Mestres. Què és Can Mestres? Doncs és la darrera masia de la zona que encara es manté i que va estar en funcionament fins als anys 90. Ara és una granja escola on trobareu cabres, ovelles, gallines, galls i també uns 50 horts urbans. També hi ha taules de pícnic per passar l'estona i per prendre alguna cosa. I els caps de setmana i festius obre de 10 a 2.
Doncs escolta, 3 de moment, superinteressants. A veure la quarta.
Us proposem no moure's de Montjuïc. Montjuïc és el parc de parcs. I cada jardí té la seva particularitat. Us en destaquem 3. El Jardí Botànic Històric, que està situat en una antiga pedrera, i aquest fet que estigui enclotat fa que tingui un microclima especial. A l'estiu, per exemple, si està molt més fresc que la resta de la ciutat. Hi ha molt de silenci, hi ha els arbres més alts de tota la ciutat, hotels d'insectes, que també a la canalla els agraden molt, i una masia que es va construir el 1929, per l'Exposició Universal de Barcelona.
Ens agrada.
També us podem parlar dels jardins mossèn Costa i Lluera. És un dels jardins especialitzats en cactus més importants d'Europa. Hi ha 800 espècies de plantes exòtiques. Tot ple de cactus. Allà, Lucky Luke i els germans Dalton estarien a la glòria. Fins i tot, fixa't, Sílvia, l'any 1987, el New York Times el va incloure el top 10 dels jardins més espectaculars del món.
I ho tenim a casa, eh?
I ho tenim a casa.
I encara ens comentaves una tercera?
Els jardins mossèn Cinto Verdaguer, que també estan ubicats a una antiga pedrera, a Montjuïc, les vistes són estupendes i hi ha una col·lecció de plantes aquàtiques molt bonica i tot ple de tulipes. Això sí, la primavera és l'estació en què més es pot gaudir d'aquests jardins, però ara doncs també paga la pena visitar-los i passejar-s'hi.
Molt bé, Laura. I encara tenies una cinquena, oi?
Tenim una cinquena, ja la darrera. El primer diumenge de mes, la majoria de museus a la ciutat són gratis. Un dels nostres favorits és el Museu Marítim, que a partir de les 3 de la tarda dels diumenges no es paga mai. Què hi trobareu? Doncs tot tipus d'embarcacions, fins i tot una rèplica d'una galera reial que és enorme, mascarons de proa, maquetes, i a l'exterior de l'edifici hi ha una bassa amb tortugues i peixos i una rèplica del submarí del Narcís Monturiol. Important també, a pocs metres del museu, al moll de la fusta, trobareu el Pailabot Santa Eulàlia, que també forma part del Museu Marítim, i que és el vaixell amb què es desplacen els Reis d'Orient.
I podem entrar en el vaixell dels Reis d'Orient?
Es pot entrar. Navegar ja és una altra cosa, perquè sí que és una activitat de pagament, però dins d'aquesta gratuïtat dels diumenges a la tarda hi ha la visita al museu i després l'entrada al Pailabot Santa Eulàlia.
La veritat és que poder pujar al vaixell dels Reis, a banda de tot el que hi ha en el Museu Marítim, em sembla una proposta super, super seductora. Tens el rock per aquí?
Aquí està el rock.
Rock, em pots dir quina és la teva cançó preferida?
En realitat, quan havíem estat fent assajos, i diu que volia proposar-vos de cantar Yellow Submarine dels Beatles, perquè a ell li agrada molt. We are...
En el cotxe m'agrada entretenir-me amb un pòpit perquè no m'avorreixo tant pel camí.
Agafem el cotxe o el bus i ens enfilem cap al Pirineu de Lleida.
El préssec del presseguer, la taronja del taronger, la llimona del llimoner i la cirera del cirerer, la poma de la pomera, la pruna de la prunera, la pera de la perera i la figa de la figuera.
Avui visitem l'Alta Ribagorça. Atenció, perquè els mesos de fred hi pot haver neu en algunes de les activitats que us proposem. Val la pena fer-hi una ullada abans d'anar-hi, fer una ullada al temps. Faci fred o faci calor, comencem aquesta ruta de la mà de la Susanna Casanovas, responsable de comunicació de turisme de l'Alta Ribagorça. Comencem amb la primera. Punt de partida, Barruera. Deixem el cotxe davant l'església i tenim la ruta circular del Salancà, que fa poc més de 3 quilòmetres. Si el fem tot, trigarem hora i mitja a dues hores. És fàcil i adaptada.
Hi ha diversos panells identificatius de fauna i flora. És una passejada tranquil·la, no hi ha desnivell, bàsicament doncs, per passarel·les i ponts panoràmics, i llavors doncs, la podem fer circular. Trobareu també doncs, algunes construccions per fer el que és l'observació de fauna.
Apunteu, al costat de la sortida del Salancà hi ha zona de pícnic i un parc infantil. I sense moure'ns de Barruera, si teniu ganes de caminar, podeu anar fins al punt d'inici de les falles, una mitja horeta. Les falles, volem dir, les que es fan pel solstici d'estiu. Segur que teniu la imatge d'una estela de llum de torxes baixant muntanya avall.
És un sender fins on es fan el que són les falles a l'estiu, que és un punt panoràmic i des d'allà baixen totes les falles enceses. I això es diuen Camins del Faro. Cada poble té un dia associat al seu dia de falles. Llavors, els fallaires són la gent jove del municipi, que antigament doncs, era una manera d'identificar que un s'havia fet gran, no? És a dir, un podia baixar la falla. Pugen, diguéssim, a la tarda, preparen i fan el sopar, el que és en el lloc del faro, que el faro no deixa de ser un pi sec plantat que el dia de la falla s'ha d'encendre.
Ara sortim de les rutes més convencionals per visitar Vilaller.
L'itinerari doncs, que us proposem és simplement caminar pel casc antic de Vilaller. Trobeu un pont de pedra, restes de la muralla que encara es manté una miqueta en peu.
Poca contaminació lumínica, una vall ventilada amb vent que s'emporta els núvols, traducció, bon lloc per veure els estels. A Vilaller mateix hi ha un punt d'observació.
El casc antic, en la part més alta, han posat el mirador dels estels, que és un faristol interpretatiu i amb un pal indicador de l'estrella polar. I això per què? Doncs perquè tots els pobles que estan a la perifèria del Parc Nacional van rebre fa uns anys la certificació de Starlight per la UNESCO, és a dir, els estels nets, no? I és una coseta doncs, que a les criatures doncs, els agrada bastant.
Tot això, per suposat, a banda de visitar les esglésies romàniques com la de Sant Climent de Taüll i veure-hi i gaudir del videomàping. I sense baixar del cotxe, podeu també contemplar el paisatge i anar fins al balneari de Caldes de Boí, punt d'inici del Parc Nacional d'Aigüestortes. I abans d'acabar, els ecoconsells. Si passeu per camins i itineraris marcats, respecteu-los, perquè si en sortiu, potser trepitgeu natura protegida. Evitar activitats turístiques amb animals o fins i tot selfies, per exemple, si feu com la Mochi Family i aneu a Egipte. Evitar seguir jocs com els de pilar pedres o col·locar candaus a ponts generen un impacte negatiu. A un pot perjudicar el creixement de plantes i a l'altre fer perillar estructures. Per cert, entre tots els que heu participat enviant-nos nota de veu i explicant-nos com us distraieu o quina és la vostra cançó preferida, hem sortejat, com vam prometre, un pack familiar al Tibidabo i un altre pack pel Zoo de Barcelona. Doncs bé, tenim guanyadors. En Ferran de Manresa, que ens va recomanar Salvem els cangurs de Xiula, se'n va al Zoo. I una de les bessones que just ara sentirem se'n va al Tibidabo. Yeah! I fins aquí, la setmana que ve, més.
Hola, mira, som la Mia i la Bet, les bessones de 7 anys. RAC1, la nostra cançó preferida per als viatges és la de la Bet que tremolin els arbres.
Per volar més amunt, que tremolin els arbres.
ja vull fer-ho amb tu. Ja vull fer-ho amb tu, ja vull fer-ho, ja vull fer-ho amb tu.
Fins aquí Cadireta i Manta, amb Sílvia Solanes. Un podcast de RAC+1 amb el suport d'Endesa.